Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Matí fresquet. Aquesta hora, al centre de la ciutat d'Olot, ens despertem amb 2 graus positius i amb el cel totalment serè. Neus, què tal? De nou, molt bon dia.
Molt bon dia. Sí, tenim temperatures baixes. De bon matí, 2 graus a Olot, a Mieres, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 3 a Santa Pau, 4 a Castellfollit de la Roca i a Vall de Núria, 6 a Banyoles i a Girona, en tenen 7 a Figueres, 9 a Anglès, 1 grau a Vic, 0 a Ripoll i 1 de negatiu a Das.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Avui el temps anirà millor a mesura que passin les hores, més núvols al matí, primera hora, fins al migdia. No descartem alguna gotellada, algun xàfec, poca cosa, poca pluja, al Pirineu si neva, poca cosa també, intermitent la nevada, cap als 2.000, baixant a 1.800 metres. La temperatura, però amb tendència a pujar. A partir de la tarda entra vent de ponent, ho notarem, moderat, i la temperatura podria aproximar-se als 20 graus. Ahir es va arribar als 17 graus a Roses i a Espolla, 16 a Mieres, vam tenir una màxima de 13 a Olot o de 11 a Vic. Avui, doncs, poden pujar 4, 5, localment 7 graus de pujada, ho notarem. Més sol, més clarianes a la tarda. Bé, la temperatura baixa una mica demà. Demà pot caure també algun xàfec al matí migdia o també a última hora del dia cap al Pirineu, amb una cota de neu voltant dels 1.800 a 2.000 metres. Per tant, si avui la temperatura puja, demà baixarà una mica i la tendència és que el cap de setmana torni a pujar de dia el termòmetre. No ve molta calor, però tornaríem a tenir valors màxims de 16 a 20 o 22 graus les més altes. De tota manera, divendres nit, dissabte de matinada, passa una cua de front, poden caure xàfecs, preferentment cap a la zona prelitoral i al nord de Girona. Sembla ser, doncs, que de moment poca pluja ens espera les properes jornades, si algunes gotellades, i aquesta tendència a pujar i baixar les temperatures en poques hores.
Del 22 al 27, setmana del Black Friday. Superoferta, una caixa de gamba vermella extra i una caixa d'escamarlà gros per només 50 euros. I la supermariscada, el 25 i el 26 de novembre, amb un quilo de musclos, mig quilo de cloïses, mig quilo d'escopinyes, mig quilo de navalles i una safata amb 6 amorinyes per només 24 euros. No esperis a última hora i fes ara els teus encàrrecs a la botiga o al 902 03 91 52. Peixos i fa!
Titulars del dia. Llistes d'espera d'entre 6 mesos i un any per tractar la malaltia de la son. Aquesta és la situació amb la que es troben els pacients de les comarques gironines afectats per aquesta patologia que pot tenir conseqüències cardíaques i vasculars en el 50% dels pacients i fins i tot provocar la mort sobtada. Per això han començat un projecte d'abast internacional valorat en 3 milions d'euros per traslladar el diagnòstic i el tractament a l'atenció primària. Un dels seus impulsors és el pneumòleg olotí Anton Obrador.
Doncs a l'atenció primària és molt més fàcil, augmentem el número de les proves, estem formant infermeres en el propi centre d'atenció primària perquè facin una part molt important del diagnòstic i seguiment d'aquests pacients i tenim empreses tècniques, tecnològiques, que estan fent una plataforma impressionant per poder fer el diagnòstic de la forma més fàcil i aplicant tècniques d'intel·ligència artificial.
Es calcula que el 40% dels habitants del planeta tenen problemes del son que van des de l'apnea del son, passant per l'insomni i les alteracions del ritme circadià. D'aquestes, la meitat tenen possibilitats de patir una aturada cardíaca. En el nostre informatiu avui també ens centrarem en el medi ambient perquè els infants de l'escola del Pla de Dalt d'Olot, que ho desitgin, podran arribar al centre en bicicleta amb el servei del Bicibus.
L'escola s'assuma a aquesta iniciativa sostenible convertint-se en el quart centre educatiu d'Olot que disposa d'aquest nou sistema de mobilitat més respectuós amb el medi ambient.
Bàsicament la idea va sortir perquè ens trobem que tots els matins hi ha molta acumulació de cotxes i de fet és la manera més ràpida d'accedir a l'escola. Nosaltres, per exemple, venim del centre i amb cotxe sortim mitja hora abans i en canvi amb bici en 10 minutets ja el tindríem.
Nosaltres igual, és una experiència molt bona i els nens estan molt engrescats. És donar més exemple que els adults, de vegades. Tiren molt bé i volen una ciutat on tothom vagi en bici. Diuen els nens, volem bici, volem Olot, tot ple de bicis.
És la motor de la línia S Neus Rico i la de la línia del Pla de Dalt, Susana García, explicant precisament la importància d'aquesta iniciativa. Com també és important per preservar el planeta, la iniciativa que ha dut a terme la Universitat de Girona, que ha donat a conèixer aquest dimarts el Pla d'Emergència Energètica del Centre.
Un pla que entra dins el pla d'ambientalització aprovat pel 2021 i que preveu, entre moltes mesures, reduir les emissions de CO2 en un 50% i el consum d'energia en un 40% el 2030.
El rector de la UdG és Quim Salvé.
Una comunitat de quasi 20.000 persones. Per tant, si aquestes persones que es formen a la Universitat de Girona doncs tenen aquesta consciència mediambiental, també aleshores seran professionals que també poden estendre, no, aquesta influència en els llocs on acabin treballant.
Avui també hem d'explicar-vos que han detingut a Olot un home de 30 anys per cometre dos delictes en una sola nit, entre els quals hi ha també un atracament.
La col·laboració ciutadana ha permès localitzar-lo i poder-lo detenir. La policia municipal va rebre l'avís la matinada de dissabte que un sospitós havia rebentat el vidre d'accés a un edifici situat al Firal. Segons el testimoni, l'home, acompanyat de més persones, va causar destrosses a la porta fins que va aconseguir entrar a l'immoble.
Però això no és tot, perquè també va atracar una persona que va sostreure diferents objectes. Com diem, la col·laboració ciutadana va ser clau per tal de poder-lo localitzar. I avui també en matèria cultural us hem d'explicar que el mot del 2023 se centrarà, atenció, en la por.
Amb el lema Pànic, literatura i por, la novena edició del Festival de Literatura indagarà les pors que ens preocupen com a societat a partir de la literatura del 16 al 25 de març a Girona i a Olot. Massimo Carlotto, Chris Offutt, Rosa Montero i Carlos Zafón són alguns dels primers autors confirmats.
Escoltem a la Judit Badia, és la directora del mot.
No volíem que es centrés exclusivament en el gènere de la novel·la negra, perquè som conscients que arreu del país hi ha molts festivals de novel·la negra, tots molt bons, i llavors el que volíem era donar-li una visió més àmplia en el tema de la novel·la negra, no? Però en el fons en el tema de la por. La por com aquella emoció que ens pertorba i que de fet ens fa diferent a tots, perquè tothom passa la por de la seva manera i fins i tot volíem veure com la literatura tracta aquest tema de la por.
Un mot que s'ha presentat a Girona i que, com sabeu, tindrà lloc entre Girona i Olot. I demà arrenca el Petit Format, un festival d'espectacles teatrals, precisament això, de petit format, que busquen generar un vincle de proximitat entre l'espectador i l'artista.
I portarem una obra de teatre de carrer amb en Pere Osta, que es diu Open Door. I això ho farà,
allà
suposo,
mateix,
a les afores del teatre, del mercat, o inclús, no sé si arribarà a entrar o no, això ja no ho sabem. Però és un actor que també ha vingut el segon any, em sembla que va venir el Petit Format, clar, un actor i que això sí que ens ho passarem molt bé. Perquè fa improvisacions. Mm.
Són declaracions del programa La Finestra d'Olot Televisió. El Petit Format arrenca demà amb 8 espectacles que formen una programació eclèctica. Les novetats d'aquesta edició són l'entrada de l'Espai Cràter dins l'itinerari i un espectacle de carrer a la plaça Mercat d'Olot. I aquest cap de setmana celebrarà la Fira de la Ratafia de Besalú. Aquest any la mostra durarà 2 dies i en la programació s'inclou degustació de ratafies i diversos concursos. A més, hi haurà activitats lúdiques i diverses propostes alternatives. Un dels gastrònoms i organitzador de la fira és en Salvador García.
A les 6 ja hi haurà farem el tast i la selecció de la ratafia guanyadora.
Farem tast i la selecció de la ratafia guanyadora, que abans ja dic que ho fèiem el diumenge i ara ho farem. Tot a més no ho farem públic fins al diumenge a migdia, com s'havia fet sempre. Exacte. Sí. Després el diumenge hi ha dues fires, a la plaça hi ha la fira de la ratafia i al Prat hi ha la fira habitual de totes les fires que es fan i es desfan, no? Sí, que se'n diu fira d'artesania, de menjars artesanals, embotits i coses així. I després, al dematí, doncs ja, com sempre, un grup farà música des de migdia fins que s'acaba la tarda, solen haver-hi veneres.
Doncs anem als esports, perquè tot és a punt per una nova edició de la Volcano Limits.
Una de les curses més tradicionals de BTT de muntanya torna aquest diumenge amb un gran canvi dins l'organització. En Nan Oliver Estim ha assumit la direcció de la cursa de les Planes d'Hostoles, que vol tornar a ser un referent a nivell comarcal.
Sí, exacte. L'Ajuntament de les Planes ens va proposar d'ajudar i de col·laborar per recuperar la Volcano Limits, que era una cursa de BTT, una marxa popular molt important aquí a la comarca, i de seguida vam dir que sí. A més, tenim molts atletes de l'equip que són de les Planes que ens han ajudat molt, i bueno, pues, tot el que sigui poder ajudar l'esport aquí de la Garrotxa, de promoure l'esport, del jovent i tot, doncs ens fa molta il·lusió.
I aquest diumenge arriba la primera edició de la Basalt Trek a Castellfollit de la Roca.
L'entitat Fem-nos Girar organitza aquesta cursa que donarà tots els beneficis a la Marató d'aquest any dedicada a problemes cardiovasculars. La prova acollirà aquest cap de setmana més de 100 participants.
Una de les impulsores de la iniciativa és la Coral Vila.
Per això busquem col·laboradors, que estem encantadíssimes de tots els col·laboradors que tenim, perquè obres la boca, no acabes i ja et diuen compta amb nosaltres, per tant és que omple molt el cor això de que et coneixen i ja formen part de la família aquests col·laboradors, i així tots els beneficis que es fan es facilita més per la marató que no pas per pagar despeses.
La Basal Trek de Castellfollit ja ha tancat inscripcions i hi haurà més d'un centenar de participants.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
I aquesta nit tornaran a tancar els túnels de Bracons per tercera nit consecutiva, ja és l'última, des de les 10 de la nit fins a les 6 de la matinada. Cal que busqueu vies alternatives i que planifiqueu bé els vostres desplaçaments. Novament, si han de fer treballs de manteniment. Recordeu, avui última nit de tancament a banda i banda dels túnels de Bracons. Cal, doncs, tenir-ho previst. A casa nostra, a la ciutat d'Olot, com tenim ara mateix la circulació? Li preguntem a la policia municipal.
Bon dia. Avui de carrers tallats trobarem només els talls parcials que es porten a terme tot el dia a la carretera de la Canya, i de reserves d'estacionament n'hi ha a la República Dominicana, el Mestre Falla i l'Ope de Vega. Segueixen les reserves al Castellà Lloberes, a l'Alcalde Lluís Casademont i a l'Avinguda Reis Catòlics cantonada amb Eiximenis. Això seria tot des d'aquí, des de la Policia Municipal. Molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet, a Olot. Tot comença al centre.
I a aquesta hora us preguntem, heu dormit bé? I és que hi ha llistes d'espera d'entre 6 mesos i un any per tractar la malaltia de la son. Aquesta és la situació amb la que es troben els pacients de les comarques gironines afectats per aquesta patologia, que pot tenir conseqüències cardíaques i vasculars en el 50% dels pacients i fins i tot provocar la mort sobtada. Per això han començat un projecte d'abast internacional valorat en 3 milions d'euros per traslladar el diagnòstic i el tractament a l'atenció primària, Neus.
El nou molecolotí Anton Obrador és un dels metges de la unitat del son del Trueta que lidera aquest projecte internacional format per un consorci d'experts de Bèlgica, Girona, Barcelona, Madrid, Sant Cugat i Lisboa. L'objectiu és poder passar a l'atenció primària al diagnòstic i al tractament de l'apnea del son. Ho faran amb formacions a infermeres amb un programari basat en intel·ligència artificial.
Doncs a l'atenció primària és molt més fàcil, augmentem el nombre de les proves, estem formant infermeres en el propi centre d'atenció primària perquè facin una part molt important del diagnòstic i seguiment d'aquests pacients, i tenim empreses tècniques, tecnològiques, que estan fent una plataforma impressionant per poder fer el diagnòstic de la forma més fàcil i aplicant tècniques d'intel·ligència artificial.
Actualment la llista d'espera per tractar-se de la malaltia de la son a les comarques gironines està entre 6 mesos i un any. Les conseqüències són múltiples pels pacients, ja que si no s'agafa temps pot provocar problemes cardíacs i vasculars i fins i tot la mort sobtada. Aquesta patologia impedeix fer vida normal perquè els pacients es poden adormir en qualsevol moment i circumstància.
Un 25-30% dels pacients que tenen somnolència durant el dia, en risc d'accidents de cotxe, hem de tenir en compte que el 25% d'accidents mortals de trànsit tenen que veure alguna cosa, la somnolència del conductor. És un problema molt greu perquè és un accident sense frenada, s'emporta tot el que hi ha endavant, i també té unes conseqüències cardíaques en quant a produir infarts, accidents vasculars cerebrals, arrítmies, embòlies, etc. Si diagnostiquem aquest pacient a temps, el podem evitar aquests problemes i conseqüències molt importants pel pacient i per la salut pública.
Per detectar l'apnea del son, l'entorn és important. Roncar molt pot ser un símptoma que no tothom escolta de la mateixa manera.
Les dones senten els seus homes roncar.
En canvi, els homes no els senten gaire, les dones roncant, no? els hi costa una mica portar-nos, no? Les dones són molt afectades. A part, les dones tenen una sèrie de símptomes una mica diferents. És a dir, els homes tenen més problemes de somnolència i les dones tenen més problemes d'insomni i inclús de problemes psiquiàtrics que es tracten al tractar i milloren al tractar l'apnea del son. És a dir, varia molt secte, però sí que a l'escoltar una persona a la nit que ronca i que fa parades, això és un valor molt important per arribar al diagnòstic de l'apnea del son.
Es calcula que el 40% dels habitants del planeta tenen problemes del son que van des de l'apnea del son, passant per l'insomni i les alteracions del ritme circadià. D'aquestes, la meitat tenen possibilitats de patir una aturada cardíaca.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de medi ambient.
Per gentilesa, d'Olot Mig.
Els infants de l'escola Pla de Dalt que ho desitgin podran arribar al centre en bicicleta o amb el servei del bicibús. L'escola se suma d'aquesta manera a aquesta iniciativa sostenible, convertint-se en el quart centre educatiu d'Olot que disposa d'aquest nou sistema de mobilitat més respectuós amb el medi ambient. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
Desplaçar-se de casa al col·legi amb un sistema de transport respectuós amb el medi ambient. A partir d'aquest novembre, els infants de l'escola Pla de Dalt ja poden fer aquesta idea realitat. El bicibús continua creixent i ha incorporat ara el quart centre educatiu a la iniciativa. L'adhesió de l'escola Pla de Dalt arriba després de l'arrencada del projecte a l'escola Sant Roc, l'ampliació de dies en aquest centre educatiu i la seva implementació a l'Institut Montsacopa i al Petit Plançó. Agustí Arbós és el regidor de mobilitat de l'Ajuntament d'Olot.
Tornem a arrencar-ne un altre, un projecte que sabeu doncs, que estem treballant des de fa molt de temps doncs, per anar implementant a diferents centres educatius que promou la salut, l'esport i la mobilitat sostenible entre els joves. I per tant, doncs, molt agraït al grup motor, als pares que s'han implicat amb la mainada que també doncs, ha anat seguint aquest bicibús. Tenen ganes de créixer, tenim ganes de que vagi creixent i aviat en vindran d'altres. Per tant, molt contents en aquest sentit.
Tal com s'ha fet en els anteriors casos, els itineraris s'han escollit en funció de les zones on habiten la gran majoria de l'alumnat. L'inici d'aquest sistema ha estat gràcies al treball conjunt de l'AFA de l'escola i dels tècnics de l'Ajuntament d'Olot, que s'han coordinat per fer-ho realitat. D'aquesta manera, cada divendres, els infants que ho desitgin podran arribar a l'aula en bicicleta. Neu Rico i Susana García són dues de les persones que fan de motor de la línia del bicibús.
Bàsicament, la idea va sortir perquè ens trobem que tots els matins hi ha molta acumulació de cotxes i de fet és la manera més ràpida d'accedir a l'escola. Nosaltres, per exemple, venim del centre i amb cotxe sortim mitja hora abans i en canvi en bici en 10 minutets ja el tindríem.
Nosaltres igual, és una experiència molt bona i els nens estan molt engrescats. És donar més exemple que els adults, de vegades. Tiren molt bé i volen una ciutat on tothom vagi en bici. Això ens ho diuen els nens. Volem bici, volem Olot, tot ple de bicis.
El model de bicibús és el model utilitzat a més de 62 municipis de tot Catalunya. El consistori, per cert, no els vol quedar aquí i pretén ampliar el servei a més línies.
No deixem encara les qüestions lligades al medi ambient perquè la Universitat de Girona ha donat a conèixer aquest dimarts el Pla d'Emergència Energètica de la Universitat. És un pla que entra dins el Pla d'Ambientació aprovat per al 2021 i que preveu, entre moltes mesures, reduir les emissions de CO2 en un 50% i el consum d'energia en un 40%, ja mirant de cara al 2030.
La Universitat de Girona vol passar a l'acció i fer front a l'emergència climàtica i energètica. El primer pas ja el van fer el 2021, aprovant un pla d'ambientalització. Ara fan un pas més i han presentat un nou pla d'emergència energètica, un seguit de mesures correctives per fer front a la situació climàtica i energètica actual. Així, iniciaran accions per contenir el consum, per ajustar-se al que estableix la llei de contenció a escala energètica i, per altra banda, també vol ser un procés pedagògic per conscienciar la gent.
Una comunitat de quasi 20.000 persones. Per tant, si aquestes persones que es formen a la Universitat de Girona doncs tenen aquesta consciència mediambiental, també aleshores seran professionals que també poden estendre, no, aquesta influència en els llocs on acabin treballant.
Les accions que entren dins del pla, tal com comenta Carolina Martí, delegada del rector pel territori i sostenibilitat, són estratègies per arribar als objectius de cares al 2030.
coses com fins i tot la gent, haurem de dir-los doncs, que aquelles estufetes que es posaven als peus a vegades per tenir fred s'han de suplir, doncs, potser sí per una manteta a les cames, i llavors totes les altres que són apropiadament estructurals, no? Des de aquí fer tota una política de canviar les llumenàries per LEDs, tendir a obres estructurals que vagin a cobrir els embolcalls dels edificis perquè siguin molt més aïllants.
Laura Rahola, cap de comunicació de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, explica que aquest pla estratègic també segueix la línia de les directrius europees.
Realment la Unió Europea s'ha plantejat que siguem el primer continent climàticament neutre el 2050. Totes les passes que fem, un pla important com el que avui assumeix la Universitat de Girona, doncs ens ajuden a arribar en aquests objectius. No?
El pla l'han presentat durant una jornada informàtica a la Facultat de Ciències, on hi han participat diferents agents rellevants de la universitat dins de l'àmbit de l'emergència climàtica.
Gràcies, Natàlia. Qui també està molt preocupat és el sector de la pagesia, en concret l'Alt Empordà. El sector agrícola i ramader veu amb preocupació l'alerta per sequera que el govern decretarà en l'àmbit d'Arnius-Boadella i la conca del Ter Llobregat. Tot i que les restriccions no afectaran l'ús de boca, sí que fixaran límits per al rec agrícola en un 25%, usos ramaders en un 10% i per als industrials un 5%. A banda d'això, creuen que la mesura arriba tard per al rec perquè els pagesos, diuen, ja han fet els deures durant la sembra amb canvis de cultius i també reduint l'extensió. La tècnica de cooperativa agrícola de Castelló d'Empúries és la Ingrid Pou.
Preveient i veient l'estat de l'embassament de Darnius-Boadella, que estava molt baix, ells voluntàriament ja van decidir sembrar cultius menys exigents amb aigua, com pot ser el blat de moro, i llavors es va substituir, les hectàrees aquestes es van substituir per cultius no tan exigents, com poden ser el girassol o el sorgo.
Els pagesos recorden que sempre són ells els que s'avancen a les mesures i demanen que es tingui en compte el sector. Escolteu els 5 minuts més, tanquem el bloc mediambiental i anem cap a la Diputació de Girona en tan sols 30 segons.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
El ple de la Diputació de Girona ha aprovat aquest dimarts el pressupost pel 2023. La portaveu de la CUP, Marta Guillaumes, ha assegurat que els comptes no responen a les necessitats de la població i que cal un canvi de rumb. Durant una intervenció de més de 40 minuts de durada, Guillaumes ha lamentat que no s'abordi suficientment la desigualtat.
Com més distància hi ha entre uns sectors socials i els altres, com més distància hi ha, més desigualtat. Per tant, més risc hi ha de que hi hagi inestabilitat social. I quan diem aquest augment vertiginós de la diferència entre proa i popa, en el sentit metafòric, estem parlant de diferències de rendes, diferències de poder i diferències de benestar.
De la seva banda, les forces d'independents i el PSC han valorat molt positivament la creació d'un fons extraordinari basat en els romanents que s'obtinguin de la liquidació del pressupost d'aquest 2022. Aquesta línia haurà d'ajudar els ajuntaments gironins a fer front a les despeses sobrevingudes en matèria energètica, segons el president de la corporació, Miquel Noguer.
La nostra voluntat és de continuar fent un fons extraordinari, dotant-lo com a mínim del mateix que el 22, i dic com a mínim el mateix que el 22, perquè si poguéssim fer alguna cosa més també la faríem, a les quals els ajuntaments la tindrien de lliure disposició, però bàsicament ha d'anar encaminat aquests encariments de les despeses d'energia que tenen els diferents ajuntaments, i des de la Diputació pensem que això ho hem de fer-ho i aquesta és la voluntat.
El pressupost per l'any vinent de la Diputació de Girona s'ha aprovat amb 26 vots a favor i un en contra. I en la pàgina política, Junts per Catalunya de Girona ara obre un nou procés per escollir l'alcaldable del partit a la capital i aposten perquè l'exconsellera d'Universitats, Gemma Geis, sigui qui encapçali la llista a les municipals del 2023.
De fet, l'executiva local ja l'ha avalada com a candidata. La recepció de candidatures comença aquesta propera mitjanit i s'allargarà fins a les 8 del vespre de divendres. Geis, que després del trencament del govern es va reincorporar a la UDG, ja havia sonat amb força les travesses per ser la candidata de JxCat a la ciutat. Aquest és el segon procés d'elecció que fa el partit a Girona després de la renúncia de l'arquitecte Assumpció Puig, que va desistir de ser la cap de llista i es va mostrar molt crítica amb la coordinadora.
I en successos... Ens quedem a Olot perquè han detingut un home de 30 anys per cometre dos delictes en una sola nit, entre els quals hi ha un atracament. La col·laboració ciutadana ha permès localitzar-lo i poder-lo detenir.
La policia municipal va rebre l'avís la matinada de dissabte que un sospitós havia rebentat el vidre d'accés a un edifici situat al Firal. Segons els testimonis, l'home, acompanyat de més persones, va causar destrosses a la porta fins que va aconseguir entrar a l'immoble. Gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents van poder identificar i detenir l'autor dels fets. A més, també el van poder relacionar amb un robatori amb violència i intimidació per perpetrat poca estona abans. Segons les indagacions policials, el detingut va atracar la víctima, li va sostreure el moneder i altres pertinences i va fugir corrent. La policia municipal va localitzar un grup de joves entre els quals hi havia el sospitós. El van detenir com a autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i també han instruït diligències per un delicte de danys. Una vegada fetes les diligències policials, van traslladar el detingut a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per al pas a la disposició judicial.
Conseqüències del sí és sí també a les comarques gironines. El fiscal i l'acusació particular sol·liciten al Tribunal de la Secció 4 de l'Audiència de Girona que en cas de condemna retiri la pàtria potestat dels fills a un acusat d'abusar sexualment de la neboda a Palamós l'any 2018. Les acusacions ho demanen com a alternativa si la sala considera que cal aplicar la reforma del Codi Penal que ha suposat la llei del només sí és sí. Tant si és amb la legislació antiga com l'actual, el processat que era parella de la tia de la menor s'enfronta a 24 anys de presó per dos episodis presumptament comesos quan la nena tenia només 12 anys. L'acusat nega els fets i no s'explica per què la menor el va denunciar. La víctima ha declarat a porta tancada i la defensa en demana l'absolució. I els Mossos d'Esquadra han recuperat a la Jonquera 750 videoconsoles sostretes d'un camió. Els fets han tingut lloc de matinada quan, durant un patrullatge preventiu, els agents han interceptat una furgoneta carregada amb tot aquest botí.
Després de detectar la presència policial, els lladres han fugit corrent i han aconseguit escapar. Els Mossos han obert una investigació per identificar i detenir els sospitosos. Els agents han pogut retornar la càrrega, que està valorada en més de 260.000 euros.
I atenció als conductors de Ripoll. Una càmera i un mòbil són els dos elements que fan falta per fer servir una aplicació pionera que ha començat a utilitzar la policia local de la capital del Ripollès per sancionar conductors sense assegurança o amb la ITV caducada.
Mitjançant la lectura automàtica de matrícules i la connexió amb la base de dades de la DGT, els agents veuen al moment si hi ha alguna incidència. El responsable del cos és Francesc Campaio.
La col·loquem al cotxe quan patrullem, i ens va indicant tots els vehicles, tant els que venen com els que estan estacionats, ens diuen si té ITV passada, si li falta assegurança, si té algun embarg de la Tresoreria de la Seguretat Social o de l'Ajuntament o d'Hisenda. Ens diu també si té alguna incidència, ens diu si està el vehicle donat de baixa. Ens dona totes les dades que estan al registre automàticament, però de forma molt ràpida. A mesura que va captant la matrícula, ja ens va posant totes les dades. I quan detecta algun vehicle que està incomplint la normativa, salta una alarma.
De mitjana han vist que un 8% dels vehicles rastrejats amb el sistema conduïen sense la ITV al dia i a l'entorn d'un 3% sense assegurança.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
El mot del 2023 se centrarà en la por. Amb el lema Pànic, Literatura i Por, la novena edició del Festival de Literatura indagarà en les pors que ens preocupen com a societat a partir de la literatura del 16 al 25 de març a Girona i a Olot. Massimo Carlotto, Chris Offutt, Rosa Montero i Carlos Zanon són alguns dels primers autors ja confirmats. Ens ho explica en Guillem Guardiola.
I l'any passat el Festival Mot va omplir Olot i Girona de converses al voltant de la literatura i la ruralitat. Enguany el lema Pànic, Literatura i Por ja deixa entreveure que les coses seran diferents. La novena edició del festival indagarà en les pors que ens preocupen com a societat a partir de la literatura del 16 al 18 de març a Girona i del 23 al 25 de març a la ciutat olotina. La directora del MOT és la Judit Badia.
No volíem que es centrés exclusivament en el gènere de la novel·la negra, perquè som conscients que arreu del país hi ha molts festivals de novel·la negra, tots molt bons. I llavors el que volíem era donar-li una visió més àmplia en el tema de la novel·la negra, no? Però en el fons en el tema de la por. La por com aquella emoció que ens pertorba i que de fet ens fa diferent a tots, perquè tothom passa la por de la seva manera i fins i tot volíem veure com la literatura tracta aquest tema de la por.
L'italià Massimo Carlotto, el nord-americà Chris Offutt i Xavier Aliaga, Núria Cadenes, Jordi Dausà, Andreu Martín, Rosa Montero i Carlos Zanón en el panorama nacional són alguns dels primers noms confirmats. El comissari d'enguany i el crític literari Àlex Martín apunta que la idea és abastar molts tipus de pors a partir de l'obra de diferents autors.
La literatura de la por i la por en general va molt lligada amb el gènere negre. La por va molt lligada també amb el gènere terror, però també pot anar molt lligada amb la ciència-ficció. És a dir, que la narrativa popular s'hibrida i això fa que puguem fer un festival molt eclèctic i molt interessant en aquest sentit.
Una de les branques del festival que més ha crescut és el Motins. Enguany es farà la tercera edició ja d'aquesta matinal d'experiències literàries dedicades a estudiants d'ESO i batxillerat.
Us he de dir que a nivell de Garrotxa aquest any en principi participarà tots els instituts de la Garrotxa i això ens fa que estiguem molt contents. I a Girona també ha crescut moltíssim.
El MOT també consolida la seva expansió a través de propostes molt diverses com els clubs de lectura, que donen l'oportunitat al públic del festival d'aprofundir en l'obra dels autors, o també el Vermut, una trobada entre 3 o 4 autors al voltant d'un vermut. Per l'alcalde d'Olot, Pep Berga, aquest és un festival que es consumeix a foc lent.
A diferència d'altres activitats, com és la teatral o la dansa o la música, doncs que normalment les anunciem amb dies o a vegades amb setmanes d'antelació i que, per dir-ho d'alguna manera, les consumim molt ràpidament, les consumim en molt poques hores. La literatura és això, requereix temps, requereix estar amb nosaltres mateixos.
A punt, doncs, per la literatura, per gaudir-la i també per entendre-la. I per entendre moltes coses cal veure-les ja des de petits. I per això demà arrenca el Petit Format, un festival d'espectacles teatrals de format reduït que busca generar un vincle de proximitat entre l'espectador i l'artista. Ens ho explica en Pere Ubach.
El Petit Format arrenca demà amb 8 espectacles que conformen una programació eclèctica. Les novetats d'aquesta edició són l'entrada de l'Espai Cràter dins l'itinerari i un espectacle de carrer a la plaça Mercat d'Olot. Ens ho explica Joan Martí, president d'una càpsula de teatre.
I portarem una obra de teatre de carrer amb en Pere Osta, que es diu Open Door. I això ho farà,
allà suposo,
per a les afores del teatre, del mercat, o inclús, no sé si arribarà a entrar o no, això ja no ho sabem. Però és un actor que també ha vingut el segon any, em sembla que va venir al Petit Format, clar, un actor i que això sí que ens ho passarem molt bé. Perquè fa improvisacions.
Per obrir el festival i promoure el teatre en espais escènics reduïts entre els joves, el Festival Píndoles reproduirà 3 peces de microteatre als alumnes de primer i segon d'ESO de la comarca.
I és unes obres que no és l'obra itinerant, sinó els que són itinerants
són els alumnes,
els espectadors, que van aquest any amb 3 seus d'aquí a Olot. Volíem que trobessin una mica el lloc aquests espectadors joves que potser no coneixen, com pot ser Catòlics, uh-huh, Escola d'Art i Disseny i Orfeu Popular. Aquí farem les obres de teatre de microteatre del Festival Píndols.
D'entre les peces que conformen el festival es farà un repàs de la vida de la Mercè Rodoreda, una de les autores més rellevants de la literatura catalana, i es reproduirà El gegant del Pi, un monòleg d'autoficció sobre l'herència rebuda pels avantpassats i com això confronta amb la construcció d'una nova llar.
Hi ha molta obra i molt bona, de gent que a vegades dius bé, potser pel públic no és conegut, però hi ha actors molt bons en companyies petites, però que tenen dintre de l'àmbit seu, tenen renom i són molt reconegudes.
El Petit Format és una iniciativa de la companyia Una Càpsula de Teatre i rep el suport de l'Institut de Cultura d'Olot. Les entrades es poden adquirir al portal web del festival.
Bé, encara més cultura perquè aquest cap de setmana celebrarà la Fira de la Ratafia de Besalú. Aquest any la mostra durarà 2 dies i en la programació s'inclou la degustació de ratafies i diversos concursos. A més, hi haurà activitats paral·leles.
Aquest cap de setmana, a Besalú, se celebrarà la Fira de la Ratafia. Aquest any es farà en un format de 2 dies per facilitar l'experiència i és que s'espera molt de públic. El cap de setmana començarà amb una fira de lilaines, amb un mercat de joguines de segona mà i una xerrada sobre jocs de taula, a càrrec de Toni Viader. Tot a la plaça dels Claustres. No serà fins a les 6 de la tarda que es començarà a parlar de ratafia. En Salvador García és gastrònom i organitzador de la fira.
A les 6 ja hi haurà el tast i la selecció de la ratafia guanyadora. De la ratafia guanyadora, que abans ja t'ho dic, ho fèiem el diumenge i ara ho farem. Tot més, no ho farem públic fins al diumenge a migdia, com s'havia fet sempre. Exacte. Sí. Després el diumenge hi ha dues fires, a la plaça hi ha la fira de la ratafia i al Prat
hi ha una la fira habitual de totes les fires que es fan i es desfan, no? Sí, que se'n diu fira d'artesania, de menjars artesanals, embotits i coses així. I després, al dematí, doncs ja, com sempre, un grup farà música des de migdia fins que s'acaba la tarda, solen haver-hi veneres.
El principal atractiu de la fira és el concurs de ratafies, però per participar-hi és necessari ser de Besalú. De la ratafia guanyadora se n'envasaran 700 ampolles i és bàsic que sigui un producte alimentari tradicional i típic del municipi. En Xavi Codina, productor de la ratafia Roset, ens explica què és el que es valora en una bona ratafia.
El que s'ha de valorar en qualsevol ratafia, una mica l'equilibri de tot el conjunt de licor, des de l'equilibri alcohòlic, equilibri de sucres, equilibri d'aromes, de gustos, que no hi hagin puntes que sobresurtin d'una herba d'una altra, que sigui rodona més aviat.
Aquest licor està fortament arrelat al territori. Aquest any celebraran la 29a edició i se situarà a la plaça de la Llibertat.
I de la cultura directament cap a l'esport.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Tot a punt per una nova edició de la Volcano Límits, una de les curses més tradicionals de BTT de muntanya, torna aquest diumenge amb un gran canvi dins l'organització. El Nan Olivera Estim ha assumit la direcció de la cursa de les Planes d'Hostoles, que vol tornar a ser un referent a nivell comarcal. Ens ho explica l'Aniol Puigverd.
La Volcano Límits torna a presentar-se a les Planes d'Hostoles com una de les curses més importants a nivell comarcal. Aquesta prova de BTT de muntanya ha passat per diverses fases des de la seva creació, el 2013 a la Vall d'en Bas. Després d'estar a punt de desaparèixer, el Nan Olivera Estim, amb la col·laboració de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles, han tornat a agafar les rendes de la cursa. L'objectiu d'aquesta 8a edició és tornar a situar-la com un referent i, de moment, ho està aconseguint, ja que porta més de 200 participants. Ho explica el responsable de la cursa, Nan Oliveres.
Sí, exacte. L'Ajuntament de les Planes ens va proposar d'ajudar i de col·laborar per recuperar la Volcano Límits, que era una cursa de BTT, una marxa popular molt important aquí a la comarca, i de seguida vam dir que sí. A més, tenim molts atletes de l'equip que són de les Planes que ens han ajudat molt. I bueno, pues, tot el que sigui poder ajudar l'esport aquí de la Garrotxa, de promoure l'esport, del jovent i tot, pues, ens fa molta il·lusió.
La Volcano Límits busca posar a prova les habilitats dels participants sobre la bicicleta. Per fer-ho hi haurà dos recorreguts. Per un costat, la Volcano Límits Marathon, de 45 quilòmetres amb desnivells, de 1.500 metres positius i diversos trams de dificultat important. Per altra banda, hi haurà la Volcano Límits Sprint, de 25 quilòmetres amb 750 metres de desnivell positiu i que pretén ser més assequible. Ja són més de 200 persones que s'han inscrit a la 8a edició d'aquesta prova i les que encara no ho han fet tindran temps fins aquest divendres.
Tenim dues distàncies, la distància sprint, que són de 20 quilòmetres, i la distància maratón, que són de 40 quilòmetres. I bueno, la distància sprint, que són 20 quilòmetres, són molt fàcils, corriols i tot pista apta per a tothom, gent que es vol iniciar, gent que la vol fer amb la família o amb amics. I sí que la distància maratón és per gent ja més experta, que volen anar, pues, descobrir camins i corriols més complicats aquí a la Garrotxa, que al final, pues, és un plaer tot el que tenim aquí.
La BTT de les Planes d'Hostoles començarà el dissabte amb la recollida de dorsals entre les 5 i les 7 de la tarda al pavelló del poble. La prova et donarà el tret de sortida el diumenge a les 9 del matí des de la mateixa ubicació.
I aquest diumenge arriba la primera edició de la Basal Trek a Castellfollit. L'entitat Fem-nos Girar organitza aquesta cursa que donarà tots els beneficis a la marató d'aquest any dedicada als problemes cardiovasculars. La prova acollirà aquest cap de setmana més de 100 participants, Aniol.
Que el ritme no pari. Aquest és el lema de la primera cursa de muntanya que se celebrarà a Castellfollit de la Roca. Ho farà aquest diumenge a partir de 9:45 del matí. L'entitat Fem-nos Girar és l'organitzadora d'aquesta prova, que no deixa de ser solidària. L'objectiu és que tots els beneficis que recullin vagin destinats a la Marató de TV3. Enguany va dedicada als problemes i malalties cardiovasculars i se celebrarà el dia 18 de desembre. Una de les impulsores de la Basal Trek de Castellfollit de la Roca és Coral Vilà.
Per això busquem col·laboradors, que estem encantadíssimes de tots els col·laboradors que tenim, perquè obres la boca, no acabes i ja et diuen, compta amb nosaltres. Per tant, és que omple molt el cor això de que et coneixen i ja formen part de la família aquests col·laboradors, i així tots els beneficis que es fan es facilita més per la marató que no pas per pagar despeses.
Aquesta primera edició d'aquesta proposta esportiva i solidària consta de dos recorreguts diferents. Un de 18 quilòmetres amb un desnivell positiu de 800 metres i la petita de 9 quilòmetres amb un desnivell de 400 metres.
Les dues comencen al mateix punt i durant 6 quilòmetres es mantenen unides fins que una segueix pujant per muntanya i l'altra es manté més estable. No obstant, aquesta és una prova que permetrà als seus corredors conèixer indrets de Castellfollit de la Roca que la gent desconeix o no ha visitat.
Vaig per Castellfollit i parlem del recorregut, els explico, no entès això i per on es passa? Que és una manera que en Jordi molt bé ho ha fet, ha fet visible aquests caminets que altres moments no haguéssim parat a pensar-hi o que jo mateixa no hi hagués parat a pensar a l'hora d'organitzar la cursa. I crec que està molt bé.
La Basal Trek de Castellfollit de la Roca ja ha tancat inscripcions. Hi haurà més d'un centenar de participants que es donaran cita a la plaça Catalunya de Castellfollit de la Roca aquest diumenge a 2:15 del matí amb l'inici de la cursa.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.